RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Uns 200.000 senglars fan vida a Catalunya i tot sovint ens fan la vida impossible, sobretot a conductors i a pagesos. Es tracta d'una de les densitats més altes mai registrades a casa nostra. La caça, segons els experts, es perfila com una de les mesures més eficaces però insuficient per reduir aquesta superpoblació que hi ha. Cada any, els caçadors maten 60.000 senglars, una xifra insuficient per aturar aquesta plaga. El problema amb aquests animals són cada dia més comuns i això no és fruit de la casualitat. De fet, si ens fixem en les dades de la Generalitat, veurem que la població de senglars ha anat a l'alça en els darrers anys al Pirineu i al conjunt de Catalunya. I, és clar, com a conseqüència, els accidents de trànsit amb aquests animals estan augmentant de manera vertiginosa. El 2021 es van registrar 1.840 incidents de danys en camps, també, de tot tipus de conreus, i més de 3.000 accidents a les carreteres, sempre provocats per aquests senglars. Aquests animals són tan llestos i resistents que, de vegades, no queda cap altre remei que capturar-los o eliminar-los. L'any passat se'n van capturar 196. Les administracions prenen aquesta mesura quan aquests animals són molt conflictius. I per què són conflictius, et preguntaràs? Doncs perquè hi ha gent, molta gent, que amb molt bon cor els hi donen menjar, i això no s'ha de fer. Els senglars s'acostumen de seguida a trobar aliment al costat de les persones que cada dia o cada nit, sobretot, els hi deixen alguna cosa, i així perden la por als humans i també perden els seus instints, els seus hàbits habituals. El bosc deixa de ser el seu hàbitat i s'habituen a alimentar-se amb trossos d'entrepà pans o ficar el morro en contenidors o a perseguir habitants, sobretot a la zona de Collserola, molt a prop de Barcelona, amb la cistella de la compra. La proliferació de senglars s'ha convertit en un dels principals problemes per a la seguretat viària, la pagesia i per a molts municipis de Catalunya que veuen invaïts els seus carrers per aquests animals. La principal premissa, no donar-los menjar a tots aquests animals, a tots aquests senglars. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara d'aquí uns instants amb la Mar Puerto repassem les notícies més destacades d'aquest matí. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Els Mossos d'Esquadra incrementen la vigilància a les esglésies després de l'atac d'Algesires.
S'incrementaran les patrulles de seguretat ciutadana al voltant, sobretot, de les esglésies catòliques i es farà presència estàtica d'unitats d'antiavalots i ordre públic en els centres religiosos més importants. El doble atac a Algesires s'investiga com a terrorisme i de moment s'ha detingut un jove magrebí per haver matat un sagristà i haver ferit greument amb un matxet un capellà i tres feligresos.
A presó, quatre membres d'un grup que es dedicava a la macatzematge i distribució de cocaïna a Terrassa.
Es tracta de quatre homes entre 27 i 42 anys i les detencions es van produir el 20 de gener. S'acusa els arrestats de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i robatori amb intimidació amb armes de foc.
Els tres Mossos de Santa Coloma de Farners acusats de traficar amb marihuana comissada afronten més de 12 anys de presó.
El fiscal demana penes de fins a 12 anys i 9 mesos i els acusa de delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública, continuat de furt i falsedat en document oficial. A un d'ells també li atribueix un delicte de descobriment i revelació de secrets.
Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per un nou episodi fred d'intens previst durant els pròxims dies.
Sí, a partir de la propera nit i fins diumenge es preveu que es pot recuperar el llindar de fred a tot el territori català, excepte les comarques de l'extrem sud, el Montsià, Terra Alta i Baix Ebre. A causa de l'afectació del vent en aquestes comarques, Protecció Civil ha traslladat a la situació als municipis demanant-los que informin al CECAT dels espais que tinguin habitats per acollir les persones sense sostre que ho necessitin.
I a Manresa tanca el parc de l'Agulla des de 3 setmanes, concretament per unes obres que obliguen a buidar tot el llac.
El llac, que ja és el dipòsit més gran de la capital del Bages, equivalent a 76 piscines olímpiques, i ara s'està buidant per poder realitzar tasques de manteniment amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua. L'aigua que s'està buidant no es desaprofita, sinó que una part s'envia a potabilitzar, l'altra es distribueix cap als canals de regadiu de la zona i simplement s'evita que n'entri de nova.
Entitats del sector de la discapacitat intel·lectual reclamen un increment mínim del 10% de les tarifes dels serveis.
Les entitats han alertat el govern que estan al límit i necessiten urgentment més finançament. En concret, reclamen un increment d'un mínim del 10% dels mòduls i les tarifes dels serveis d'aquest 2023.
I el govern obre la convocatòria de 240 places al cos de bombers, la primera amb una reserva del 40% per a dones.
Es tracta de la primera oferta pública al cos que reserva un 40% de les places a dones, en total 96. Amb aquesta acció, Interior pretén rebaixar la baixa representació femenina als bombers de la Generalitat, que actualment és només del 2,8%.
Gràcies, Marc. 5 minuts, 2:15. Temps ja per l'hora de serveis. Com sempre, ens interessem per la previsió del temps del Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dijous a Catalunya esperem predomini de cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols baixos al nord-est. També a la Vall d'Aran esperem cel ennuvolat o cobert. Temperatures, en general, en descens a la meitat oriental, arribant fins als 12 de màxima a Barcelona i Tarragona, 11 graus a Girona i 9 a Lleida. A més, vent moderat i fort amb ràfegues molt fortes del nord a l'Empordà i del nord-oest al sud de Tarragona. A la resta, vent variable fluix en general. Per demà divendres esperem al Pirineu Occidental cel ennuvolat o cobert amb precipitacions i una cota de neu entorn als 300 i 500 metres. També podrem tenir nevades persistents, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta, cel poc ennuvolat, especialment al Ter Sud, i amb intervals de núvols en altres zones, sense descartar xàfecs dispersos al final del dia en punts del litoral nord. Temperatures en lleuger descens o sense canvis, amb mínimes que poden arribar als 5 o 7 graus negatius. Màximes de fins a 12 graus a Barcelona i Tarragona, 11 a Girona i 9 a Lleida. A més, també al Pirineu i a l'Empordà, vent del nord moderat, amb intervals de fort. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem a la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit parlem d'un accident a la C58 a Badia, en sentit Sabadell, on hi ha un carrer tallat i, de moment, a 2 quilòmetres de l'altitud. A la B30, una via que en aquest punt connecta amb la C58 a l'altura de Barberà, i es presenta 1,5 quilòmetres de l'altitud. I les rondes, algun punt de l'altitud, han sentit Llobregat, però en cap cas cap retenció important. Com sempre, demanar-vos cautela i que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que els animals salvatges provoquen 3 de cada 10 accidents de trànsit a Catalunya. Ho recull un informe dels Mossos d'Esquadra sobre el tema i que situa els cabirols i sobretot els senglars com els causants dels accidents més greus. La Selva i l'Alt Empordà, les comarques de Girona, són les comarques amb més accidents amb senglars i el Solsonès i el Bages amb els cabirols. La proliferació de senglars, però, és la que ha aixecat totes les alarmes perquè estan invaint pobles i ciutats buscant sobretot menjar. Qui no ha vist, per exemple, imatges de senglars assaltant contenidors d'escombraries a la zona de Collserola, molt a prop de Barcelona. Sergi Tor, aquest matí, a Herrera en Cope, heu parlat amb un motorista que va xocar precisament contra un senglar en una carretera de Collserola. Què ha explicat?
Doncs un greu ensurt i lesions, com milers de víctimes a tota Catalunya. Bruno Colomé, veí de Sant Cugat, tornava a casa amb moto des de Vallvidriera quan una família de senglars es va creuar.
Tornant a casa per la nit, se'm va creuar una família de porcs senglars. Llavors, jo no vaig arribar a impactar contra ells, però a intentar evitar i el frenar vaig caure i vaig relliscar per tota la carretera.
Enric Andauner, veí de Vall d'Oreix, va denunciar a l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació, però ningú es fa responsable d'un accident greu a Collserola per dos senglars que va patir el 2015 amb conseqüències greus.
Per l'impacte, em vaig trencar el colze, les palles i l'húmero, els dos peus.
A Catalunya es calcula que hi ha 200.000 senglars. Mai n'han hagut tants. Segons un estudi policial, la comarca de la Selva va patir 275 accidents l'any passat, l'Alt Empordà 259 i la Noguera 232. Aquesta setmana a Sils, 6 ferits, entre ells 4 menors hospitalitzats per l'enèsim accident. El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, reconeix que els caçadors no donen l'abast.
I me comentaven de que, diu, en matem molts, però cada vegada n'hi ha més. I això és fet del creuament del senglar salvatge amb el porc natural. No? I tenen fins a 10 i 12 cries i que reprodueix molt, molt fàcilment. No?
La Generalitat ha comprat 6 trampes per senglars en prova pilota a Girona. En un dia se'n van fer 40 captures. Mentre reclamen tancaments perimetrals, senyals lluminosos i acondicionament de passos inferior i superiors a les carreteres per evitar els creuaments dels animals.
Acabem d'escoltar la víctima d'un accident de circulació de trànsit amb un porc senglar. L'any passat, l'any 22, hi va haver un 25% més d'accidents de trànsit en animals que el 2021. I la tendència és a l'alça des de fa anys. L'episodi més recent, aquesta setmana, un grup de senglars va invair l'autopista P7 a les comarques de Girona, Sils concretament, va xocar contra un turisme amb el balanç de 6 persones ferides. El senyor Jordi Batista és el sotscap de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Jordi, molt bona tarda.
Hola,
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos aquest migdia. Aviam, la pregunta que et faig, per començar, és la pregunta, podríem dir, del milió. Com podem evitar-ho? Com hem de reaccionar si és que això a temps, si ens creua un senglar o una manada de senglars a l'autopista o a una carretera?
Aviam, nosaltres sempre, diguem-ne consells o diguem-ne recomanacions, sempre plantegem tres àmbits o tres supòsits o tres estadis. Primer, el primer seria abans de que es produeixi l'accident, és a dir, quan estem circulant per la xarxa viària. Primer, recomanem molt que es faci, us presti molta atenció a la senyalització que hi ha aquesta, que és la P24, però no és que és la senyalització d'animal en llibertat o animal salvatge lliure. Per què? Perquè nosaltres anualment es passa als titulars de la via, se'ls passa tota la informació dels punts quilomètrics i les vies on han tingut els accidents. Per què? Perquè puguin ells decidir on fiquen aquest tipus de senyalització. Per tant, és important que quan detectem la senyalització tenir un compte. També és important estar molt alerta o adequar molt la velocitat a la via en les franges horaris entre les 18-19 i 22-23, és a dir, a la zona d'ocàs, a la zona que es fa de nit. Per què? Perquè el 78% aproximadament d'aquests accidents es produeixin amb aquesta franja horària. Per tant, quan hi ha senyal i sigui aquesta franja horària, molt, molt alerta. I especialment recomanem molta alerta als motoristes. Per què? Per el simple fet de que són vulnerables. També és recomanable, evidentment, mentre es pugui, de portar la llum de llarg abast, perquè ens permetrà fins i tot poder arribar a detectar un animal que ens intenta creuar o podem detectar que està al mig de la via o fins i tot a les rodalies d'aquesta via. Un cop ja anem directament ja estem a moments abans de produir-se l'accident, nosaltres el que recomanem és que és intentar evitar la col·lisió, evidentment, però si no es pot, acabar col·lidint contra l'animal. És a dir, no deixem el carril. Per què diem això? Perquè si acabem fent una evasió, diguem-ne, cap a la dreta, en diàlegs en diem evasió errònia o maniobra evasiva errònia, per què? Perquè si anem cap a la dreta, doncs podem trobar un terraplè, podem trobar un desnivell amb el terreny, podem trobar objectes fixos com arbres, edificis, temes de passos de rec, tot això, i que segurament ens generaria molta més víctimes d'això perquè l'impacte seria més potent. Si aquesta maniobra la fem cap a l'esquerra, també ens trobem que podríem arribar a col·lidir contra un vehicle que en sentit contrari i, per tant, repetim, les conseqüències, la victimització, serien molt més greus. Per tant, recomanació, mantindre's en el carril.
Ja, vull dir que és millor impactar amb el porc senglar que no pas esquivar-lo, no?
Nosaltres, correcte, és una mica això. És a dir, si podem evitar l'impacte, evidentment l'evitem.
Sí, sí.
Però mai sortir del carril.
I escolta,
si acabem impactant contra l'animal, pues, per què? Perquè un detall important. Perquè quan s'impacta l'animal, en altres el que ens demostra o la informació que tenim és que normalment només s'acaben produint danys.
Clar. Parlaves abans, Jordi, de la velocitat. Per exemple, a una velocitat d'uns 100 km per hora, el xoc amb un senglar és inevitable, no? M'imagino. Cal anar amb una velocitat més moderada, poder, no? O què?
Cal anar més bé. Pensem que tota la xarxa secundària a la velocitat és 90, però nosaltres recomanem, repeteixo, amb unes franges àrees concretes, és a dir, en situació de foscor, ostres, minora la marxa, i molt més si ja detectem o visualitzem aquest tipus de senyal que ens està dient que per allí hi ha hagut accidents i, per tant, és una zona de pas d'animals i, per tant, no hem de tenir en compte.
Clar. Una qüestió que suposo que molta gent es deu preguntar. Si hem de buscar responsabilitats pel xoc amb un senglar, a qui hem de reclamar? A qui hauríem de reclamar?
Aviam, aquí li explico. Abans del 2014, el responsable era el DERAT, el COTO, diguem, el que gestionava la zona de caça. Què ens trobàvem? Perquè així ens ho feien saber, que al final, clar, havien de donar resposta a tots els accidents que es produïen, i clar, les seves assegurances els van anar incrementant, fins i tot en algun cas les assegurades ja no volien assegurar perquè era perdre diners. Què passa? Que doncs a partir del 2014 hi ha una modificació de la llei de seguretat vial que el que fa és que passi la responsabilitat al conductor. És a dir, ve a dir que si hi ha un accident el responsable és el conductor, però fa tres excepcions. Una primera diu que no serà responsable el conductor si en aquella zona s'ha dut a terme una batuda i fins i tot 12 hores després de la batuda. En aquests casos sigui responsable l'edat i si no hi ha responsable d'edat passaria a ser responsable del propietari del terreny. I després hi ha dues excepcions importants també, ja tindré en compte, que és el fet de i ho diu així la llei, de que quan no s'hagi reparat la tanca en termini, i que quan no s'hagi senyalitzat el punt o tram de concentració d'accidentalitat. Què passa? En el cas de la tanca no ens diu que aquesta reparació amb a quin tempo s'ha de fer, amb a quin termini. No sabem si ha de ser un o dos dies o tres o quatre. I amb el tema de, quan parli de trams d'accidentalitat, tampoc sabem si el tram és 500 metres, un quilòmetre, i quan diem alta accidentalitat tampoc sabem si són un, dos, tres, quatre accidents. Clar, però són tres excepcions importants a tenir en compte.
Queda tot molt així en l'aire i sempre suposo que és molt millor posar-te en mans d'un bon advocat perquè les qüestions de les administracions i de les lleis sempre són molt, molt difícils d'entendre pels ciutadans de peu, Jordi.
Sí, nosaltres cada vegada més ens trobem amb que rebem peticions de jutjats, normalment contenció del Ministeri, que ens demana dir, escolti, miri, en aquest tram, en aquest punt quilòmetre, i quants accidents hi ha hagut amb animal, perquè sobreposem que hi ha reclamat algun conductor i, evident, pot tindre responsabilitat el titular en aquest cas.
Jordi, no hi ha temps per més, només per agrair-te la teva presència avui aquí als micròfons de cadena COPE Catalunya i Andorra. El Jordi Batista és el SOS cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra. Molt bona tarda i gràcies, eh?
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Molt bé, aquest dijous és la segona jornada de vaga i manifestacions de sanitaris i professors. Els mestres han ocupat durant una molt bona estona aquest matí la seu dels Serveis Territorials d'Educació Barcelona, mentre que metges i infermeres han portat la protesta fins al Parlament. Els ha seguit el José Torrecillas. Bona tarda, José.
Bona tarda. Ens trobem a la plaça Sant Jaume, on milers de metges criden davant la Generalitat exigint posar fi a la precarietat que ja caracteritza el sistema sanitari català. Les mancances de personal sanitari, tots inaguantables, o la sobresaturació dels centres de salut són les principals queixes.
Sobretot que puguem fer bé la nostra feina, és a dir, que la nostra atenció a la població es faci en unes condicions dignes.
I amb les guàrdies, que per cert són de 24 hores, en les que moltes vegades no pots descansar.
S'està triguent el ple de poder fer bé la nostra feina. No podem dedicar el temps que tocaria als problemes de la gent.
El SUS és un altre vessant important. Els últims anys els metges han perdut un 20% del seu poder adquisitiu.
La nostra precarietat, bàsicament, és el sou, a part de les condicions que tots coneixem i que compartim.
Una millora en el tema de les retribucions.
Un increment d'un 2,5% en un any que l'IPC ha pujat un 7%.
Molts estudiants opten per marxar fora i no fer l'especialitat.
El crit de Balcells, mou fitxa, els metges no se'ls trepitja, la manifestació ha arribat a les portes del Parlament al voltant de 12:45, on s'ha llegit el manifest.
I mentrestant, gràcies, José, mentrestant els preparatius del Mobile el pròxim mes de febrer s'estan accelerant. Com sempre, les xifres del certamen que s'han presentat avui són espectaculars, però encara no arriben a l'edició de 2019, l'anterior a la pandèmia. Els organitzadors esperen uns 80.000 congressistes amb un impacte econòmic per a la ciutat de Barcelona d'uns 350 milions d'euros. Més datos amb el Guillem Campàs.
L'edició del Mobile World Congress d'enguany reunirà més de 2.000 expositors al recinte de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. L'esdeveniment, que es farà entre el 27 de febrer i el 2 de març, espera unes xifres molt positives per la ciutat, comptant que suposarà 350 milions d'euros per Barcelona. Preguntat per la possible vaga de taxistes que podria afectar l'esdeveniment, John Hoffman, conseller delegat del GSMA, ironitza dient que això significa que el Mobile ha tornat i confia que s'arribi a un acord abans del seu inici. També recorda, però, que hi ha altres formes de transport com l'autobús, el metro, vehicle particular o anar-hi caminant.
So we have many forms of transportation available to us, the buses, the metro, private vehicles, so even walking.
Walking
works, so...
Segons Hoffman, els càlculs de previsió de visitants que hi assistiran segurament superarà les 80.000 persones, acostant-se d'aquesta manera a la xifra de més de 100.000 persones del Mobile World Congress del 2019, el d'abans de la pandèmia. També avançar que recuperaran bona part dels visitants xinesos malgrat les poques connexions aèries i els problemes per obtenir el visat. De fet, l'estand que ocuparà més espai serà l'empresa xinesa Huawei, que incrementarà un 50% la seva superfície. Altres companyies com Samsung també han contractat més metres quadrats que mai.
I com una gerra d'aigua freda, així han rebut els sindicats de la Policia Nacional que un jutge de Barcelona hagi decidit processar 45 agents pels enfrontaments durant la celebració del referèndum il·legal del dia 1 d'octubre. Demanen al ministre Grande Marlaska que es posi al costat de la policia i denuncien que fa anys que els polítics independentistes treballen per fer fora la Policia Nacional de Catalunya perquè són els seus principals obstacles, sobretot perquè defensen la llei. Yolanda Canales, explica'ns.
Parlen d'estupefacció, de ràbia o d'indignació. El magistrat instructor considera que els fets podrien constituir delictes de lesions contra la integritat moral o fins i tot tortures. I els sindicats policials no entenen per què es processa ara aquesta quarantena d'agents quan els màxims responsables de la preparació i la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre han estat indultats o, en altres casos, se'ls ha arxivat les causes que hi havia contra d'ells. Carlos Morales, secretari general del Sindicat Unificat de Policia, el SUP, ha recordat que els agents van seguir ordres i van complir la seva funció, que no era altra que garantir l'ordre constitucional. Morales lamenta que les administracions utilitzin la policia quan els convé i després la deixa abandonada a la seva sort.
Vemos que la administración pues utiliza sus anchas a la policía. Por un lado, el 1 de octubre sí interesaba desplazarlos allí para garantizar el orden constitucional y por otro, ahora algunos, por un lado, les ha interesado indultar a los artífices de aquel referéndum ilegal y, por otro, procesar a los que realmente hicieron su trabajo, que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Des del SUP lamenten que ara els inductors d'aquells fets són les víctimes i els independentistes radicals seguiran com a espectadors al judici d'uns policies que es van limitar a complir la seva tasca, diu Morales, que va ser la de defensar la Constitució.
I Ana Losada, que és presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, lamenta que l'Alta Inspecció Educativa a Catalunya miri cap a un altre costat quan se li demana que supervisi el compliment del 25% de castellà a les escoles. Losada critica el paper galdós de la inspecció, que només es preocupa de complaure el conseller González Cambray.
Losada diu que els inspectors segueixen fil per randa les indicacions de la Generalitat. Potser que darrerament hagi millorat la inspecció, diu, però no pas perquè tinguin una actitud proactiva, sinó perquè els pares ara protesten més si veuen qualsevol aspecte de l'educació dels seus fills que no els quadra. Segons la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, tots els seus informes responen a les necessitats del departament. Són informes, diu, per a cobrir l'expedient, i posava com a exemple el cas d'un institut de Castelldefels.
Ara, per exemple, el cas d'un informe que una resposta que ha hecho la inspección educativa del Baix Llobregat a un instituto en Castelldefels, donde se debe aplicar la sentencia del 25%, que tranquilamente el inspector afirma que se puede dar ese 25% en la clase de educación física, cuando eso está claramente señalado en la sentencia de que deben ser asignaturas troncales, ¿no? Por tanto, siempre están dispuestos a justificar lo injustificable.
I l'alta inspecció educativa, que depèn del Ministeri, Losada diu que es pot pensar que són una legió d'inspectors, però el cert és que a Catalunya només la formen dues persones, que treballen 40 hores a la setmana. En tot cas, diu que entre les seves funcions està demanar informació al Departament d'Educació per veure, per exemple, si es compleixen les sentències sobre el castellà. I aquí afegeix, ja entra en joc les directrius del govern de torn en el fet de posar més o menys interès a demanar-la. I que sovint els inspectors educatius segueixen les indicacions a la Generalitat, ho corrobora un exinspector, Rafael Alsina, que recentment ha guanyat al Suprem el seu pols amb la Generalitat. Va ser apartat com a coordinador de l'àrea de Barcelona el 2016 i el va substituir a algú que no complia amb els requisits que es demanaven per ocupar aquest lloc. El gran problema va ser que tant en fase d'instrucció com al judici oral contra Artur Mas i altres exconsellers pels preparatius del simulacre de consulta del 9 de novembre del 2014, va declarar com a testimoni de la Fiscalia i va portar documentació que acreditava que la Conselleria d'Educació havia organitzat l'obertura dels centres educatius al 9-N. Per al Zina, el fet d'apartar-lo de la seva funció va ser una represàlia per haver trencat la llei del silenci i haver dit la veritat. Va portar el seu cas a la justícia i ara, com dèiem, el Suprem li ha tornat a donar la raó.
Ens escolta, senyor Alsina. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, explica'ns una mica tot el procés, que ara entrarem en detalls, no tenim gaire temps, però, escolti, tan important va ser la seva declaració i tan decisiva?
No sé si va ser decisiva. Jo penso que va aclarir moltes coses, la meva declaració, juntament amb la de la senyora Genco, que era directora d'un institut de l'Hospitalet, i d'un altre inspector, Jesús Rull. Perquè la versió inicial de la Generalitat, o com a mínim del Departament d'Educació o d'Ensenyament, era doncs, que no s'havia organitzat res, que no hi havia hagut cap reunió, que no s'havien donat instruccions als directors per la consulta del 9-N, sinó que havia sigut tot una cosa, diguem-ne, espontània d'una sèrie de voluntaris. Nosaltres hem demostrat que no era així, hi havia hagut una reunió, s'havien donat instruccions, etcètera, etcètera. La nostra declaració va acreditar o va aclarir aquest tema.
A partir d'aquestes declaracions, el tema va arribar als jutjats, al Suprem, i el senyor Artur Mas va ser inhabilitat. A partir d'aquell moment, quan ja es ferma la sentència contra el senyor Mas,
comencen a posar-li a vostè problemes fins que l'aparten del seu càrrec, la coordinació de l'Àrea d'Inspecció Educativa a Catalunya, oi?
Sí, sí. Bueno, dues coses. Primer, no era l'Àrea d'Inspecció Educativa de Catalunya, sinó que jo era coordinador d'una zona, concretament la zona de Badalona.
Val.
I els problemes no van sorgir amb la sentència, sinó que allà, quan jo vaig declarar en el període d'instrucció, quan estaven fent la instrucció de la causa, bastant abans de començar el judici, a partir d'aquí doncs, ja va començar el problema.
I amb la sentència tot plegat es va agreujar, no?
Sí, m'imagino, clar. Va ser el toc definitiu.
I un cop coneguda la sentència, van començar, com deia, a posar-li problemes, vostè va continuar com a inspector, però es veu que sembla ser que va arribar un nou cap, i en aquell moment què va passar, senyor Alsina?
Bé, doncs jo era coordinador de l'àrea de Badalona, i un bon dia em va venir l'inspector en cap i va dir que cessaven el càrrec i que em posaven en un altre coordinador. El que passa que fins aquí podria ser normal perquè diguem que era un càrrec que em podien treure i posar encara que s'havia de seguir un procediment. I van fallar dues coses. Una, que s'havia de fer una convocatòria pública, que no es va fer, va ser una designació a dit, i el pitjor és que la persona que van designar per substituir-me doncs no era del cos d'inspectors, era una persona d'un altre cos docent i per tant no complia els requisits que marca la llei per ocupar aquesta plaça o aquest càrrec.
Clar. A partir d'aquell moment ja vostè comença a encetar la via judicial i aviam, fins a arribar al Suprem, això li deu haver costat uns bons calerons, uns bons euros, no, senyor Alsina, o què? Com s'ho ha fet?
No? M'ha costat 0 euros.
0 euros? Com s'ho ha fet?
Molt fàcil, bueno, relativament fàcil, perquè la llei que regula el procediment contenciós administratiu preveu que els funcionaris que van al contenciós per defensar algun tema de tipus laboral ho poden fer sense advocat. Jo ho vaig fer així. O sigui, jo em vaig ocupar personalment de la meva defensa, vaig redactar tots els escrits, vaig fer tots els passos legals que s'havien de fer i vaig gestionar personalment el tema. Per tant, m'ha costat...
0 euros. Però moltíssima feina, una recompensa perquè ha guanyat el pleit i ara la Generalitat l'ha trucat a vostè, li han dit si ha acatat la sentència, com està la cosa?
Sí, bé, quan la sentència va ser ferma, després de gairebé 7 anys, aleshores, jo, sabent els precedents, perquè la Generalitat no té massa ganes de complir sentències judicials, vaig fer un escrit dirigit a la directora dels serveis territorials, que era la persona competent d'aquests nomenaments, per demanar que executessin la sentència i que ens donessin proves o algun document que acredités que ho havien fet. I efectivament fa uns dies, fa un parell de setmanes, ja em va arribar la confirmació que ja havien, la directora dels serveis territorials havia anul·lat els nomenaments irregulars que s'havien fet i, per tant, havien executat la sentència.
Molt bé. Vostè segur que és una persona que ens pot fer una radiografia breu, però molt concreta i molt exacta, de com està l'escola catalana avui en dia, que la coneix també com a inspector que va ser.
Sí, el que passa que, per una banda, jo estic jubilat, sí. De manera que estic una miqueta desconnectat del tema, fa un any i mig, i per l'altra banda, doncs, clar, parlar de l'escola catalana no és un tema que es pugui abordar en 3 minuts, és un tema bastant més complex. Hi ha molts problemes, ja sap la problemàtica que hi ha amb el tema de la llengua i altres problemes que hi ha. Vull ara mateix estar en vaga els professors.
Sí.
És un tema que
molt complex, no?
Hi ha
moltes arestes. Clar. Sí. I escolta, els inspectors que a hores d'ara són tots nomenats per la Generalitat, simpatitzen amb l'independentisme tots aquests inspectors? Què pensa vostè? Què creu?
Sí, des del moment que jo vaig fer aquell recurs fins ara, la situació ha canviat bastant. Perquè quan jo vaig fer aquest recurs, diguem que inspectors del cos d'inspectors eren molt poquets. Feia 20 anys, en 20 anys no s'havia fet més que una convocatòria d'oposicions. Llavors només hi havia 25 inspectors que havien entrat per oposició. La resta havien entrat doncs, per maneres diverses, la majoria ha dit. Des de llavors ja s'han fet dues convocatòries i ara la cosa està una mica més regularitzada en aquest aspecte. Si els inspectors simpatitzen amb l'independentisme i tal, doncs, a veure, la Generalitat, els funcionaris de la Generalitat, l'ambient és aquest. I, evidentment, si n'hi ha algun que no simpatitza, aquest s'absté molt de dir-ho, no ho diu.
Els que
ens manifestem d'alguna manera, doncs ja sap el que passa, el que m'ha passat a mi. Per tant, la majoria són independentistes, això és evident, no només a la inspecció, sinó que a la Generalitat en general. I els que no ho són, doncs evidentment no diuen res, perquè, clar, perjudiquen la seva carrera professional.
I
i el sou de cada mes. Senyor Rafael Alsina, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Enhorabona per la feinada que ha fet i ha aconseguit, doncs, bueno, que sempre és complicat, guanyar l'administració, eh? I a més, s'ho ha fet vostè tot solet, eh? Senyor Alsina, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vostè.
Molt bé, arriba el moment de fer una petita pausa per publicitat i després parlarem de l'intrusisme i la mala praxis que hi ha en alguns sectors. Concretament, ens hem centrat avui en el sector dels dentistes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Baja la gasolina y la luz. Buena noticia. Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma. Y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana hem conegut una nova sentència, en aquest cas de l'Audiència de Barcelona, que condemna un fals dentista a 6 anys de presó per estafar 80 pacients. A més, estarà obligat a indemnitzar amb 450.000 euros a tots aquests pacients. El condemnat exercia en una clínica dental de la capital catalana i sense cap tipus de titulació. Lamentablement, l'intrusisme i les males praxis en el sector dels dentistes és un clàssic, tot i que la major part d'aquests dentistes són professionals i, a més, amb majúscules. Marc Puerto ha parlat aquest matí amb una víctima d'aquesta mala praxi que es fa en algunes clíniques dentals, oi?
Sí, hem parlat amb una afectada d'Idental, la clínica de la qual es jutja els responsables per administració fraudulenta, estafa, apropiació indeguda, falsedat documental i lesions contra la salut pública. L'escàndol d'Idental, recordem, es va produir entre el 2015 i el 2017, quan dirigien la companyia els seus fundadors. Les denúncies per mala praxi s'acumulaven i molts afirmaven que a Idental s'arrencaven dents sanes per posar implants.
Empezaron a quejarse la gente, que no nos cogían el teléfono si... o a lo mejor nos presentábamos allí, nos tenían allí, nos cogían de urgencia, había gente que estaba de allí 4 o 5 horas esperando. Por ejemplo, a mí me pusieron empastes y implantes que se me fueron cayendo, cogiendo mi infección en la boca. Mi hijo con 30 años tiene la boca fatal. O sea, nos han dejado fatal porque en verdad esto no hay solución. Nos han dejado de esta manera, han cerrado la clínica, nadie se hace responsable y nosotros nos encontramos con la boca, pues imagínate.
A tot això, nosaltres també hem volgut saber i preguntar a la gent si realment tenen cura de la seva salut bucodental després de que sortissin a la llum aquests casos.
Yo no he necesitado demasiado de dentista y cuando he necesitado, lo que he hecho siempre es saber dónde voy. Intento ver pues, que sean profesionales y que el sitio me convenza y que me guste.
En mi caso, yo sí que le doy mucha importancia a tener un dentista de confianza. Y si por lo que sea me tengo que ir a otro, me informo bien antes, intento que... alguien que haya tenido contacto con él me lo recomiende.
Mira, yo creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera si no nos lo tomamos en serio, ¿no? Yo tuve que cambiar de dentista de urgencia porque estaban de vacaciones y fui al que tenía al lado de mi casa sin saber quién era, confiando pues, en que saldría bien, ¿no? Y así fue, pero podría haberme pasado.
A més, aquesta tarda, la linterna de COPE Catalunya i Andorra, també tractarem el tema amb el col·legi d'odontòlegs per saber com està la situació actualment.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I arribes al moment de parlar d'esports, perquè fem ara un avanç, com cada dia a aquesta hora, amb el Joan Ballori. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
De tot el que esteu preparant, els Esports Cope a les 3 de la tarda i 5 minuts. Explica'ns, el Barça primer, no?
Sí, primer el Barça, que ja està classificat per les semifinals de la Copa del Rei. Ahir li va guanyar per 1-0 a la Reial Societat, amb gol de Dembélé. Va fer el francès un dels millors partits amb la samarreta del Barça. Farem una mica el debat sobre el partit, perquè alguns diuen que va ser un gran partit del Barça, d'altres no tant. Analitzarem amb Jordi Gonzalvo i farem el debat avui amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. També ahir es va classificar per semifinals l'Osasuna, que va derrotar 2-1 al Sevilla, i avui tenim els altres dos partits de quarts de final. A les 8 del vespre, València Athletic Club de Bilbao a Mestalla, i a les 9 de la nit, derbi, al Santiago Bernabéu entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. A les 8 arrenca avui el Tiempo de Juego de la COPE. Veurem, avui sabrem, aquesta nit sabrem quins són els 4 semifinalistes, i el proper dilluns, a partir de la 1 del migdia, el sorteig de les semifinals.
Molt bé, i a l'Espanyol, per on passa l'actualitat?
Doncs ja prepara el partit de demà al camp de l'Almeria, partit de Lliga. Sentirem a Diego Martínez, el tècnic de l'Espanyol, que ha parlat aquest matí ja en la prèvia del partit, i el Quique Iglesias ens actualitzarà com estan les diferents situacions de Mercato. S'apropen els possibles fitxatges de Denis Suárez i de Grajera, i també estan al caure les sortides de Lecom, del porter, i de Pol Lozano. També hi ha moviments al Girona, estan a punt de concretar-se les sortides de Manu Vallejo i de Samu Saiz. En futbol femení, dic que ha renovat Fridolina Rolfo, la jugadora del Barça, fins al 2026. I al marge del futbol, i entre altres coses, parlarem també de bàsquet, que avui tenim clàssic a l'Eurolliga. A partir de les 7 de la tarda s'enfronten al Real Madrid i al Barça, que estan empatats a la classificació a l'Eurolliga.
Molt bé. El Mercato, que parlaves abans, s'està tancant, no? El dimarts, no? El dia 31, no? Acaba?
Sí, acaba a finals del mes de gener.
Molt bé.
Hi hauran moviments a l'Espanyol i al Girona, i sembla que al Barça
res de reparar,
no hi haurà moviments.
Molt bé. Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Ballori, com cada dia et dic.
Gràcies, Carlos.
I obrim... Obrim el Linterna.
Home, i tant.
L'encenem, millor dit. Més que obrir, encenem
el
Linterna. Amb la Montse Rodríguez, com sempre, a les 7 en punt de la tarda.
Sí.
Avui tenim dos temes centrals, a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem dels senglars, ja ho hem fet al Herrera COPE, ara al migdia també. I tu tens encara una altra pota del tema. Quina,
sí,
quina?
Aviam. Perquè, mira, parlarem sobre les noves trampes que han comprat la Generalitat per capturar els grups de senglars, i en parlarem amb el cap de l'àrea regional de l'àrea de Girona, d'agents rurals, que ens explicarà com es fan servir aquestes trampes, en què consisteix per capturar aquests grups de senglars que campen per sols per les ciutats i per on volen.
I cada cop més, que li diguin la gent de Collserola que estan aquí sobre mateix. L'altre tema que estem donant-li força importància avui és el tema de l'intrusisme, les males praxis que hi ha al sector bucodental, al sector de les tècniques dentals. El col·legi té alguna cosa a dir, veritat?
Sí, parlarem amb l'Òscar Castro, que és dentista i president del Consell General de Dentistes, i li preguntarem, entre altres coses, en què ens hem de fixar a l'hora d'anar a un dentista, si hem de mirar els diplomes a la paret, si hem de demanar referències, perquè estem parlant de casos de
molt importants,
de greus lesions a molts pacients, i ens explicaran els top 10 dels casos que s'han trobat. I no t'ho vull ni explicar. Així que espera a les
7. Escolteu a les 7 de la tarda, i sobretot no fer cas duros a 4 pessetes mai. No? Alguna cosa més, ràpidament?
Sí, ràpidament. Pararem de l'al·lèrgia al fred que assisteix Carles Osada. La majoria són afectacions dermatològiques, però també es poden traslladar a l'aparell respiratori. I pararem de que avui és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Quins són els objectius?
7 de la tarda, l'Interna COPE Catalunya Andorra. Continua la informació amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé. Adéu-siau.